sempre nere.
Bon dia, és la 1:06 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Ahir finalitzava el ple ordinari d'octubre amb una mala notícia, el futur incert de 390 famílies, la major part de Ripollet, després que Sintermetal hagi anunciat la venda de l'empresa i dels terrenys situats al carrer de Sant Jaume. Tenint en compte experiències properes tant a Ripollet amb Trilla com a la resta de la comarca amb els tancaments de Samsung, Durex o Bimbo, els treballadors de Sintermetal no són gaire optimistes respecte a les intencions de l'empresa. L'Ajuntament està amb ells i els 21 regidors municipals ja s'han posicionat al seu costat, però el més important, Ripollet, també està amb ells. I, sens dubte, aquesta és una notícia que, en cas de produir-se, trasbalsaria la nostra població tant a nivell econòmic com social i que esperem no haver de donar-la. Però no tots els temes que han conformat l'actualitat informativa de la setmana a Ripollet són, com se sol dir, males notícies. Coneguem-nos els titulars. Acords del ple municipal del 25 d'octubre, Francina Ricard.
El punt més destacat del ple va ser la discussió de les ordenances fiscals i preus públics per al 2008, que pujaran una mitjana del 2,7%, xifra inferior a l'IPC, previst per enguany, que s'espera que arribi al 3%.
Adjudicats els 128 pisos de protecció oficial.
L'Insol es posarà en contacte amb els agraciats i a partir del mes de gener serà aleshores quan podran escollir pis i l'elecció es farà en el mateix ordre que van sortir els números en el sorteig de divendres passat.
La Generalitat presenta diversos estudis sobre les possibles connexions ferroviàries de Ripollet.
La Comissió Municipal per l'arribada del tren a Ripollet es va reunir el passat dimarts 23 d'octubre amb el director general de Transports Terrestres de la Generalitat, qui va exposar quatre estudis sobre les diferents propostes de connexió ferroviària amb Ripollet. De les quatre possibilitats estudiades, la més factible són, a curt termini, la conversió de la línia Mollet-Papiol i, ja en un període més avançat, el futur túnel ferroviari Barcelona-Vallès.
Dimecres van tenir lloc les terceres trobades d'educació a Ripollet.
L'objectiu era posar sobre la taula el present i futur de la formació professional i la relació d'aquest tipus d'estudi a la ciutat. Per completar la jornada d'alguns dies de la ciutat, han elaborat una exposició que es podrà veure al vestíbul del Centre Cultural aquests dies.
Diumenge tindrà lloc una nova sortida del Centre Excursionista de Ripollet.
Aquest cop arribarà fins al Tibidabo. D'aquí una estona, Quim Vila, vicepresident del Centre Excursionista, ens donarà més detalls.
Es presenta la guia de rutes del Vallès Natural.
La nova guia recopila 65 rutes per conèixer la comarca amb uns itineraris proposats que es poden fer a peu, en bicicleta, a cavall i en carro. La guia de rutes del Vallès Natural és un instrument per promoure el turisme de natura al Vallès Occidental.
Avui comencen les nits de música.
Serà el local de l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell i comptarà amb la presència de Lucky Guri.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
El punt més destacat del ple va ser la discussió de les ordenances fiscals i preus públics per al 2008, que pujaran una mitjana del 2,7%, una xifra inferior a l'IPC previst per enguany, que s'espera que arribi al 3%. Laia Prats.
La regidora d'Hisenda, Imma Viera, considera aquest punt un exemple de la bona gestió de l'Ajuntament.
Ens trobem, doncs, amb una revisió molt ajustada, que caracteritza any darrere any aquest equip de govern i que s'allunya de les pujades dels ajuntaments del voltant. Seguim afirmant que Ripollet és un dels municipis que menys pressió fiscal repercuteix al ciutadà. I estem parlant d'un luxe. Un luxe que molts ajuntaments no es poden permetre a conseqüència de la bona gestió financera i pressupostària que aquest ajuntament porta a terme i que ens permet aplicar als nostres ciutadans uns augments més baixos que l'IPC que serà declarat en mitjans. Com a conseqüència, Ripollet segueix sent el municipi que, per una banda, menys percentatge de revisió aplicada a les seves ordenances i, per un altre, el municipi que té els tipus impositius més baixos de les rodalies.
La regidora també va defensar la contenció fiscal i les bonificacions en l'impost de la contribució per famílies nombroses i monoparentals, així com els descomptes que s'aplicaran en l'IAE a les empreses que demostrin que han incrementat la seva plantilla el darrer any en almenys el 5% del seu personal. Els increments més alts es registren les quotes del Patronat Municipal d'Esports, del Patronat Municipal de Cultura i Joventut i dels parellistes del mercat, mentre que l'impost de vehicles i el de plusvàlua continuen congelats, tema que va provocar la rèplica dels grups de l'oposició. Escoltem Víctor Diegues, del grup municipal del Partit Popular.
Este conjunto de medidas fiscales podría resumirse en tres puntos globalmente. En todos los ámbitos populares, como son pues, el deporte, el mercado, la cultura, la subida es general y muy por encima del IPC. En un segundo punto, y es que es llamativo, pero este gobierno se apunta como propias pues viejas iniciativas del Partido Popular que se recogen en estas ordenanzas. Y por último, es evidente que no hay ninguna voluntad de dar respiro al ciudadano rebajando nada y la única congelación destacable se produce justo en el punto donde la presencia del texto ayuntamiento ha sido máxima, que es justamente en el tema de los vehículos a motor. Desde el Partido Popular, pues a los paradistas del mercado, si bien es cierto que firmaron un convenio previo, desde el Partido Popular les deseamos la mejor suerte, compitiendo simultáneamente con una subida de precio por parada nunca visto en Ripollet, con una gran superficie como es el Mercadona.
El cop compromís per Ripollet també va fer les seves objeccions a les ordenances fiscals. Pilar Castillejo.
Nosaltres demanem que retiri la taxa d'escombraries perquè ens la van posar quan van començar a fer el tema de la recollida selectiva i és un tema que no està funcionant. Una altra. A l'IBI ens fan una doble pujada. D'una banda, l'Estat puja l'alça imponible i d'una altra banda, l'Ajuntament també puja el percentatge pel que es multiplica aquesta base, de manera que els ciutadans rebem un doble augment amb el nostre impost de l'IBI. Amb el tema del poliesportiu, en què les taxes pugen bastant per sobre de l'IBI, més enllà d'un 6%, o també les taxes del programa de cultura. I si continuem aplicant aquestes pujades del 7, del 8%, del 12% a cultura, doncs deixarem de tenir un servei més barat que altres municipis. I un altre argument nou és aquest del mercat. Un increment per les parades del mercat d'un 114%. Ja ens han dit que és un tema que han pactat amb els paradistes. Nosaltres aquest pacte no el veiem bé i aquí el denunciem. No ens sembla bé que facin aquestes pujades tan elevades als paradistes.
Finalment, les ordenances van ser aprovades amb els vots favorables dels dos partits de l'equip de govern, PSC i CiU, mentre que els dos de l'oposició, Compromís per Ripollet i PP, van votar en contra. En segon lloc, es va tractar el nou preu del tiquet menjador escolar, que serà de 5,52 euros per a pata primària i de 6,13 a la llar d'infants. Van votar a favor PSC i CiU, en contra el PP, i el Compromís es va abstenir. Seguidament, es va ratificar l'adjudicació de la construcció i explotació per 50 anys del futur aparcament del bar del riu Ripoll a l'empresa Obarel SL. L'obra tindrà un cost de més de 4,6 milions d'euros i comptarà amb 274 places, la majoria de les quals seran de venda, amb un preu de 1.972 euros al metre quadrat i va inclòs. Una part es reservarà a rotació horària i lloguer. El Partit Popular va votar en contra en aquest punt. També el cop Compromís per Ripollet, pels motius que explica el regidor Eduardo Jiménez.
Consideramos de que no es lícito de que una empresa privada con terreno público vaya a hacer un negocio, ¿no? Vaya a obtener unos beneficios. Aquí por las cantidades de inversión hablan de 4.646.000 euros que les va a costar la obra y cuando vendan las 234 plazas hablarán de 5 millones y pico de beneficio, ¿no? Consideramos que no es lícito por parte de la administración que con terreno público se obtengan beneficios.
Aquest punt va ser contestat per la regidora d'Urbanisme, Rosa Martín.
Mira, le puedo decir que no creo que sea tan chollo porque en este concurso solamente se ha presentado una empresa. Si fuese el chollo del que usted habla, hubiésemos tenido una cola de empresas presentándose para poder ser adjudicatarias de este gran negocio del que usted habla. Otra cuestión que quiero comentarle, decirle que no hay pérdida de zona verde ni de parque. De hecho, està en el pliego i en el propi contrato que se firmarà que tenen que rehacer tota la zona verde.
Un altre punt de l'ordre del dia van ser les modificacions de diferents partides dels patronats de cultura i joventut, d'esports i ocupació per un import total de 68.162 euros. Van estar a favor PSC i CiU, mentre que Compromís per Ripollet i PP es van abstenir. La sessió de locals del Centre Cívic Maragall a tres entitats va ser ratificada per unanimitat. D'altra banda, es va aprovar la modificació puntual del Pla de Millora Urbana 1-2 del sector nord-est per dels Pinatons, que reordena la zona on han d'anar les dues promocions de pisos de protecció oficial que l'Insol construirà pròximament. Tot i que el Compromís per Ripollet es va abstenir, Jacint Padró, portaveu d'aquest grup municipal, va voler fer algunes puntualitzacions.
Tenim una sèrie d'objeccions que no és una crítica al govern de l'Ajuntament en aquest cas, sinó al reglament, que és la repercussió que es fa del preu del sòl en aquests habitatges que precisament parteixen d'un sòl que és nostre, que és del poble. I cosa que ens dona uns preus de sort, que són preus protegits, perquè són preus molt cars. Pensem que, clar, evidentment, és millor pagar 30 milions que no pagar-ne 45, parlant en pessetes, però això ho hem de modificar. I de cara a noves promocions s'ha de buscar un altre tipus de reglament.
Des de l'equip de govern, l'alcalde de Ripollet, Juan Paralejo, va voler contestar.
Els pisos que promocionen a Ripollet estan dintre de la categoria de règim general, és a dir, són els pisos de protecció oficial més econòmics que es poden fer. És a dir, sí que hi ha municipis que en funció del preu del sòl, encara que sigui públic, fan preu concertat, que és més car. encara hi està dintre de la protecció oficial. Nosaltres fem rànquing general. Per tant, el pis més barat que diu la llei. No es poden fer pisos més barats.
Finalment es va aprovar la moció presentada pel Compromís per Ripollet que demana que s'arxivi la causa judicial per la crema de fotografies del rei. Va tirar endavant amb els vots favorables de Compromís per Ripollet i CiU, mentre que el PP va estar en contra i el PSC es va abstenir. Al moment dels prets i preguntes, la primera tinent d'alcalde, Rosa Martín, va aprofitar per aclarir definitivament el conflicte que hi havia hagut sobre una ciutadana de Ripollet que afirmava que l'Ajuntament havia cedit les seves dades a una immobiliària.
Y quiero hacer tres conclusiones. Primero, que ni este ayuntamiento ni el IPSOL ha facilitado los datos de las personas excluidas a ninguna inmobiliaria, que con esta declaración y con el permiso de esta ciudadana damos por zanjado este tema y pedir a cualquier concejal de la oposición que cualquier tema que esté relacionado con un ciudadano o con una ciudadana, antes de ser tratado en el Pleno, por favor, llámenos a los dos despachos del equipo de gobierno porque estamos para eso y no tenemos por qué tratar de temas de ciudadanos en el Pleno. Gracias.
Una vegada acabat el ple, es va donar la paraula a una representació dels treballadors de Sintermetal que va acudir a la sessió per explicar la venda de la firma a un grup inversor i dels terrenys a una immobiliària. Els treballadors veuen en aquestes operacions interessos especulatius i temen que els prop de 400 llocs de treball perillin. Escoltem el representant dels treballadors, Juan Ferots.
Us volem demanar un altre cop res de nou. No volem demanar res de nou, volem que us mantingueu amb la vostra declaració que vau fer al seu dia. Si estava al costat dels treballadors de Sintermetal, es comprometeu a no requalificar ni canviar la requalificació i l'ús dels terrenys. I aquesta declaració us demanem que ho feu arribar als nous grups propietaris, que són Renda Corporació, Sintermetal i Alegra Capital.
Davant d'aquesta situació, l'alcalde Juan Barralejo va reiterar el total suport municipal i va advertir als nous propietaris que l'Ajuntament s'oposarà a qualsevol petició de requalificació dels terrenys per fer pisos.
I vull que sentiu el recolzament de tota la institució dels 21 regidors al costat vostre. Per tant, no solament ens reafirmem i ho diem públicament, és a dir, si algú ha comprat aquests terrenys pensant que en un futur pot haver-hi un canvi de requalificació que en aquest moment és industrial i pot interpretar que això li pot representar una plusvàlua i uns beneficis, nosaltres ho diem absolutament no. I no ho diu l'alcalde, ho diu el ple d'aquest ajuntament. És a dir, amb aquest terreny no hi ha cap possibilitat d'especular canviant la titular, o sigui, la qualificació del sòl d'industrial a residencial. I per tant, això és el més important que nosaltres ens podem comprometre. I queda clar. No solament això, sinó que aquestes noves empreses, per si de cas no s'han enterat, els hi tornarem a enviar la carta. D'acord? Perquè les antigues la tinguin i les empreses noves també ho sàpiguen. I que sàpiguen que aquesta és la nostra voluntat i que sàpiguen que nosaltres estem preocupats socialment per la situació que es pugui produir en aquesta empresa de Ripollet.
La sessió del ple ordinari va finalitzar a 3:15 de la nit. El passat divendres va tenir lloc el sorteig de la nova promoció de pisos de protecció oficial que es construiran properament a la zona dels Pinatons de Ripollet. Les 128 famílies estaran casa l'any 2009, data prevista per l'INSOL de finalització de les obres. Els nous habitatges comptaran amb plaça de pàrquing pròpia, 2, 3 o 4 habitacions i en alguns casos un tercer. L'acte, que va començar puntualment a les 6 de la tarda, es va desenvolupar amb total normalitat. El sorteig va estar presidit per l'alcalde de Ripollet, Juan Parradejo, i el president de l'INSOL, Clemente Murillo. També van ser presents el conseller delegat de l'INSOL i gerent de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Jaume Vendrell, la cap de serveis jurídics de l'INSOL, Gemma Rodríguez, els notaris Antonio Víctor Garia Galán, Sant Miguel i José Luis Pascual Vega, així com regidors i regidores de la Corporació Municipal. Un cop publicades les llistes definitives d'adjudicataris i suplents, l'INSOL iniciarà el procés d'elecció de pisos. Ens ho explica Jaume Vendrell, conseller delegat de l'INSOL.
En primers anys, els que diem que eren individualment per l'ordre, el primer de la llista A, el primer de la llista B, el segon de la llista A, el segon de la llista B, i així successivament els diem que iran triant pis.
Vendrell també va comentar als micròfons de Ripollet Ràdio l'estat de la segona promoció de 172 pisos.
tenim ja l'avantprojecte molt complet. Jo crec que són uns pisos molt similars a aquests, amb l'avantatge que n'hi ha 50, gairebé 50 més. A veure, amb un termini raonable, nosaltres hauríem de poder-ho sortejar passat l'estiu.
Abans de començar amb el sorteig, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va dirigir unes paraules felicitant per avançat els afortunats en el sorteig. D'altra banda, però, va voler llançar un missatge d'optimisme a les persones no afortunades i va garantir que l'Ajuntament ja està treballant perquè la propera promoció de 172 habitatges comenci el abans possible. Després del sorteig, l'alcalde es va mostrar satisfet i va valorar l'acte.
Em sento molt satisfet i jo penso que la notícia d'avui, ho he comentat abans, la promoció de 172 habitatges que teníem previst fer la possibilitat en d'aquí dos anys, hem decidit el govern municipal, ja estem en fase d'iniciar el procés d'aquesta promoció per tal que aquests 300 habitatges pràcticament es puguin fer simultàniament. Però també hem vist quina és la demanda real en aquest moment de Ripollet, que amb aquests 300 habitatges podríem arribar pràcticament al 30% de la demanda real del nostre poble. Volem que la gent del poble es quedi en el poble, sobretot els joves.
La Junta de Govern de l'Ajuntament de Ripollet aprova el projecte inicial de construcció d'una cuina central per a tots els instituts de Ripollet. El projecte tindrà un cost d'uns 495.000 euros. El passat 17 d'octubre, l'Ajuntament de Ripollet va donar llum verda al projecte de construcció d'una cuina central pels TEIPs de Ripollet per un import d'uns 495.000 euros. D'altra banda, la sessió va acordar l'import del conveni signat amb la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per un import d'uns 99.000 euros pel finançament de la tercera fase del projecte del Parc dels Pinatons. Finalment, entre els acords més destacats, es va aprovar l'import del conveni signat amb l'Incasol per valor d'uns 22.000 euros a fi d'executar les obres de la part final de la Rambla Sant Jordi entre el carrer de València i el començament de l'urbanització del carrer 1 del sector industrial del Martinet.
La Comissió Municipal per a l'arribada del tren a la nostra població es va reunir el passat dimarts 23 d'octubre amb el director general de Transports Terrestres de la Generalitat, Manuel Villalante, que va exposar als membres de la comissió quatre estudis sobre les diferents propostes de connexió ferroviària amb Ripollet. De les quatre possibilitats estudiades, les més factibles són a curt termini la conversió de la línia Mollet-Papiol i ja en un període més avançat el futur túnel ferroviari Barcelona-Bagés.
Les altres dues propostes tingudes en compte per la comissió consisteixen en la connexió a través de la línia Vic-Barcelona, la qual, segons Villalante, presenta moltes complicacions tècniques. També s'estudia la possibilitat d'allargar la línia de metro lleuger de Can Cuiàs, tot i que, segons ha manifestat l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, aquesta no és una solució definitiva. La solució més factible plantejada per la Generalitat és l'arribada del futur túnel ferroviari Barcelona-Vallès, que podria estar enllestit en un termini de 7 o 8 anys. D'altra banda, tal com ha explicat l'alcalde Juan Parralejo, Ripollet podrà comptar amb connexió ferroviària a curt termini a través d'una modificació de la línia Mollet-Papiol.
Altres propostes que va haver-hi compromís d'estudiar l'Ajuntament i que, entre altres, la possibilitat de que la línia Papiol-Mollet, que en moment la línia exclusivament per transport de mercaderia, i que ho continuarà sent també perquè és la gran sortida del port cap a Europa, però sí que és veritat que aquesta via per decisió política encabirà també transport de viatgers, transport. Per tant, en el moment en què això es posi en marxa, nosaltres volem també accedir a aquesta via ferroviària bé a través d'una petita modificació de la línia que ens, per tal que ens pugui arribar al nostre nucli urbà i pugui sentir una estació de proximitat de la qual ens permeti connectar amb altres vies de ferrocarrils, com podria ser el ferrocarrils de la Generalitat o els ferrocarrils de l'Ajuntament.
L'alcalde també ha explicat que la comissió va insistir al director general de Transports en la necessitat que el Pla Director d'Infraestructures de Catalunya contempli una connexió amb Ripollet. Parralejo ha manifestat que el sentiment general de la comissió ha estat positiu pel que fa al resultat d'aquesta reunió i que ara resten a l'espera que la Generalitat aprofundeixi en aquests estudis i els comuniqui en cas que així sigui qualsevol decisió de revisar el PDI en relació a aquest tema. El pla, que inclou les actuacions en infraestructures del període 2008-2015, es preveu aprovar a primers de l'any vinent. D'altra banda, l'alcalde de Ripollet va aprofitar la reunió per lliurar una còpia a tots els membres de la comissió, així com a Manuel Villalante, de l'acord aprovat el passat dilluns 22 d'octubre al Consell d'Alcaldes de la Comarca, sota el títol per una millora de la mobilitat i les infraestructures al Vallès Occidental.
El passat dissabte 20 d'octubre va tenir lloc una nova assemblea de les candidatures alternatives del Vallès a Sabadell. La sessió va servir per definir la feina que serà fer l'entorn del Consell Comarcal i especialment la que cal fer conjuntament a nivell comarcal des del treball conjunt de les diferents candidatures.
El primer objectiu serà l'anàlisi i l'elaboració d'una alternativa al pla d'infraestructures que la Generalitat preveu pel Vallès Occidental, demanant la col·laboració de les entitats que fins ara hi han estat treballant. Per Jacint Padró, regidor del Compromís per Ripollet i representant de l'ESCAP en el Consell Comarcal, l'assemblea marca una nova etapa en el treball conjunt més enllà de les formulacions teòriques, amb la voluntat d'incidir i d'introduir canvis en les polítiques que s'estan fent a la nostra comarca, cosa a cosa amb les entitats que ja les estan treballant des de fa anys, amb la voluntat d'esdevenir el seu portaveu a nivell comarcal. Entre els temes a treballar en aquesta legislatura, l'ESCAP s'han marcat les infraestructures de comunicació, els mitjans de comunicació local, l'habitatge, la defensa dels serveis públics, la defensa de les agressions al territori i la política de residus.
El Partit Popular de Ripollet critica l'estat dels parcs de la ciutat.
El Partit Popular ha denunciat públicament en un comunicat als mitjans i unes fotografies la seva disconformitat amb l'estat del parc del 1er de maig. En el mateix text, els populars critiquen el que consideren fracàs del recentment inaugurat parc de Maria Regordosa i l'estat de manca de manteniment general del parc de Ripollet. Finalment remarquen que aprofitaran el proper ple per mostrar el seu malestar amb el grup de govern.
La comunitat educativa de Ripollet es va trobar el passat dimecres al Centre Cultural a les terceres trobades educatives per posar sobre la taula el present i futur de la formació professional i la relació d'aquest tipus d'estudis a la ciutat. Per complementar les jornades, alguns instituts de la ciutat han elaborat una exposició que es podrà veure al vestíbul del Centre Cultural durant aquest dia.
Sota el títol Trobada Institut Empresa, la Regidoria d'Educació, en col·laboració amb alguns centres educatius, té com a objectiu posar en contacte el món de la formació professional amb l'empresa per poder donar a conèixer les demandes i ofertes de cadascú. En aquest terme es va iniciar la inauguració de l'acte la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera.
L'objectiu de les mateixes és anar recollint les inquietuds dels diferents membres de la nostra comunitat educativa, que cada cop aplega més sectors del nostre municipi. El motiu d'aquesta trobada, bueno, com deia, apropar els centres de formació al món de l'empresa, vol recollir la demanda feta des dels mateixos instituts per donar a conèixer la seva oferta formativa a tota la població i especialment al món empresarial.
L'espai de les trobades d'educació són fruit del treball en xarxa de la Comissió Local del Pla Educatiu d'Entorn de Ripollet i han estat organitzades per la Regidoria d'Educació en col·laboració amb l'IES Lluís Companys, l'IES Palau Augí, del Centre de Formació d'Adults Jaume Tosset i el Patronat Municipal d'Ocupació. També hi han participat el Departament d'Educació de la Generalitat i la Cambra de Comerç de Sabadell. A banda de posar en contacte les empreses amb el món de la formació professional, l'objectiu era concloure com ha de ser aquesta formació al segle XXI. Les jornades van tenir lloc des de les 4 de la tarda i van comptar amb la presència de Joan Lluís Espinós, subdirector general de Planificació i Organització de la Formació Professional del Departament d'Educació de la Generalitat, i en Joan Valls, director de l'Àrea de Formació i Consultoria de la Cambra de Comerç de Sabadell. Tots dos van participar en el col·loqui La Formació Professional del Segle XXI. Posteriorment es va realitzar una taula rodona sota el títol La Formació Professional i la Formació Permanent a Ripollet. L'alcalde Juan Parralejo va concloure l'acte.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 de l'inicia i a les 5 de la tarda i el diumenge a la 1 de l'inicia. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de la FM. Escolta els protagonistes de la setmana. Info, l'informatiu de Ripollet.
Fem ara una pausa a l'informatiu. Aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i per la setmana vinent. Francina Ricard.
Comencem l'agenda d'activitats de Ripollet per aquest cap de setmana amb avui divendres. El local de l'Associació d'Espectadors, inici de la temporada d'òpera i sarsuela. A més, actuació del pianista Luqui Guri a partir de les 8 del vespre al local del carrer Sant Joan, número 2. Dissabte a les 12 del migdia, el local del carrer Montorial número 32 acollirà la presentació del llibre El Caso Sancara. L'acte comptarà amb la participació de l'autor de l'obra, Antonio Lozano. A partir de 2:15 del migdia comença el concurs de potatge andalús de la penya flamenca La Macarena, que enguany celebra el seu 30è aniversari. I finalment, el mateix dissabte a les 11 de la nit, Ball de Castanyada al pavelló Joan Creus amb amics del Ball.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 5 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de la FM. Escolta els protagonistes de la setmana. Info, l'informatiu de Ripollet.
Aquest cap de setmana tothom qui vulgui podrà participar a la caminada que organitza els centres curtinistes de Ripollet i que arribarà fins al Tibidabo. Per parlar-ne tenim a l'altra banda del telèfon a Quim Vila, vicepresident dels centres curtinistes de Ripollet. Quim Vila, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs expliqui'ns una miqueta quin és el recorregut que fareu.
Doncs mira, sortirem de Ripollet, darrere el pas de l'Ajuntament. Aleshores, allà sortirem a les 7 del matí, on, que bueno, és important recordar a tothom el canvi d'hora,
uh-huh.
El canvi que tinc d'horari, uh-huh. Perquè tampoc la gent no se'ns presenti abans. I aleshores, res, doncs sortirem d'allà darrere a l'Ajuntament, de Ripollet, i d'allà anirem tirant cap a Cerdanyola, bueno, fins a arribar al Tibidabo, anirem pujant per Can Catà, bueno, a Font de Caldes Lloses, després a dalt a Carrajuaco, que és a dalt del Forat del Vent. Doncs allà tindrem un control amb avituallaments on, per poder donar una mica de fruita i aigua a la gent. I després, en cap allà, tirarem cap al Tibidabo, on també tindrem un altre control allà per també donar fruita i aigua. Després anirem baixant per passar per Can Borrell, allà a Can Borrell el mateix, fruita i aigua, i després ja cap a Ripollet. I a Ripollet, allà darrere a l'Ajuntament, doncs farem una botifarrada allà.
A quina hora teniu pensat arribar?
Arribar per fer la botifarrada sobre la 1:30. Comptem que seran sobre la 1:30, 2, més o menys. A partir de les 2, les 3...
O sigui que parlem de 6 hores i alguna cosa, no?
Sí, una miqueta cadascú que agafi el seu ritme. O sigui, hem de portar el grup una miqueta compactat, perquè bueno, Protecció Civil mirarà de venir per ajudar-nos a creuar la carretera de Rabassada. I aleshores mira que el grup no s'estiri molt, però vull dir cadascú una miqueta al seu ritme. Aleshores, normalment els primers i els últims solen haver-hi un parell d'hores de diferència.
Si vulgui participar-hi, encara és a temps d'inscriure?
Sí, sí, i tant. Vull dir, es poden inscriure aquesta tarda al casal i a la Rambla a partir de les 7 de la tarda, o si no, el mateix dia. Si s'apunten ja avui, doncs a nosaltres també ens va millor per fer una previsió de la gent. Però si no el mateix dia, a les 7 del matí, una miqueta abans, perquè la sortida serà a les 7, a partir de les 6:30, nosaltres ja estarem allà doncs, per inscriure tothom que s'hi vulgui venir.
I quin preu té aquesta activitat?
Mira, el preu d'aquesta activitat són 10 euros, i això inclou una samarreta que donem, i després tots els avituallaments, la botifarrada, la fruita, l'aigua, tot el que es dona a cada control. I aleshores la samarreta, el tríptic amb la ruta que s'ha de fer, i tot això per 10 euros.
Molt bé. Cal estar especialment en forma o no?
Home, aviam, són 21 quilòmetres.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, exacte. Aleshores, s'ha acostumat a caminar. Aviam, nosaltres també fem la cavada Ripollet a Montserrat, que aquesta ja és més d'orilla, aquestes són 48 quilòmetres, i així sí que la gent també, qui no està acostumat, és més dura, no? Aquí són 28 quilòmetres i s'ha d'estar una miqueta acostumat a caminar. De totes maneres, vull dir, si hi ha algú doncs, que la inicia i, per exemple, es queda pel camí, doncs els de l'organització ja miraríem d'acostar-lo i portar-lo cap a Ripollet.
Bé, això és un consol.
Sí.
Vale. Ho tindrem en compte. Per acabar, explica'ns una miqueta quines són les activitats que teniu previstes des del Centre Excursionista.
Bé, nosaltres, des del Centre Excursionista, el que organitzem més periòdicament són les caminades de tipus, no? El que estem fent també és el GR11, on es van planificant etapes. O sigui, del GR11 es van fent etapes del camí, un cap de setmana marxem el dissabte o el diumenge, aleshores agafem amb un autocar, un autocar que ens recull a Ripollet, l'etapa que s'ha decidit fer aquell dia, deixa la gent, la deixa a l'inici de l'etapa, fan tota l'etapa caminant, i en cap a l'autocar doncs, els ve a recollir al final de l'etapa. I aleshores doncs, un altre cop cap a Ripollet. Aleshores, el que estem planificant més són tot aquest tipus de caminades. Després, per exemple, al juny també en fem una aquí dalt a Angola, on també amb un autocar ens deixa allà al Coll de les Estanalles, anem fins la Mola, fem sopar allà, i en acabat es baixa ja cap al vespre. Normalment ho fem coincidir amb lluna plena, i per gaudir també així de més visibilitat, per poder baixar després, doncs, tornarà a recollir l'autocar i ens tornarà a portar a Ripollet.
Molt bé, recordem per a aquell que ens estigui escoltant que vosaltres ja publiqueu un calendari de les activitats, de les sortides més o menys anuals. De tota manera, si algú es vol apropar i parlar amb vosaltres, on us pot trobar?
El dimarts del vespre en el casal.
Molt bé.
El casal, a la Rambla, doncs a partir de les 9. Nosaltres ens reunim cada dimarts de 9 a 10.
Molt bé.
Ja, doncs, molta gent és quan ve a inscriure's per fer les caminades i ara ja ens porten per cada dimarts.
Vale. Doncs, Quim Vila, vicepresident del Centre Socialista de Ripollet, moltes gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé aquest diumenge.
Moltes gràcies i si us voleu apuntar ja ho sabeu.
Molt bé, bona tarda.
Vinga, bona tarda, gràcies.
Esteu escoltant. Sí.
I continuem amb la informació local. El Consell Comarcal del Vallès Occidental, en el marc del projecte Vallès Natural, ha reeditat la guia de rutes que va publicar el 2003 per actualitzar-ne i incorporar nous continguts. La nova guia recopila 65 rutes per conèixer la comarca amb uns itineraris proposats que es poden fer a peu, en bicicleta, a cavall i en carro. La guia de rutes del Vallès Natural és un instrument per promoure el turisme de natura al Vallès Occidental. Una de les principals novetats d'aquesta edició és la incorporació de les rutes de la biciclista del Vallès Natural. Ripollet també ha participat en aquesta iniciativa. La guia ofereix informació sobre visites artístiques, històriques, espais verds, zones per fer activitats esportives o gastronomia a la vila, així com informació d'interès de la ciutat. Un dels itineraris proposats a la guia és un dels itineraris inclosos en el Ripollet per quatre camins. La publicació conté informació general sobre la comarca del Vallès Occidental, l'ecoturisme i el projecte Vallès Natural, però la major part de la publicació està dedicada als 65 itineraris. Per a cada un es disposa d'un text d'escriptiu de la ruta, un mapa de l'itinerari i fotografies. El Patronat Municipal de Cultura i Joventut ha organitzat un nou curs d'arts contemporani. La primera sessió d'edicions en paral·lel va tenir lloc el passat dimecres 24 d'octubre, on els assistents analitzen el procés creatiu i els autors de les obres.
Aquest curs està format per quatre sessions on els assistents analitzen aspectes vinculats a la producció i l'evolució de les obres per tal de construir el seu context històric i sociopolític. El curs el realitza Neus Miró, comissària d'exposicions i crítica d'art, i es realitza els propers dies 7, 9 i 14 de novembre a 2:15 del vespre al Centre Cultural, on els interessats s'han d'inscriure. Neus Miró ens explica el desenvolupament de les sessions.
De tota manera que es veu, són aspectes que són coetanis en el seu moment i es realitzen les obres en paral·lel. Les parelles que s'han escollit sempre tenen algun element que comparteixen, a part del temps i espai, que és el mateix, o el proper. Per exemple, en aquesta primera sessió parlarem de Dan Ryan i Borro Mataclau, que són dos artistes americans que van treballar conceptes d'espai.
El curs s'estructura a partir de parelles d'artistes que van compartir context temporal i sovint especial. Aquest és el tercer curs de caràcter divulgatiu d'introducció a l'art contemporani que realitza el Patronat Municipal de Cultura i Joventut i la Diputació de Barcelona amb el suport de la Caja Mediterrània. El preu del curs és de 10 euros i les places són limitades.
La família Brull ha realitzat una donació d'escultures al Museu de l'Abadia de Montserrat.
El passat dissabte, dia 20 d'octubre, la filla de l'escultor Josep Maria Brull, Núria Brull, acompanyada d'una delegació municipal encapçalada per l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i de familiars i amics de Brull, van fer una donació al director del Museu de Montserrat, el pare Josep Laplana, de dues escultures de bronze d'aquest artista i d'esperit noucentista. Es tracta de les obres Llevantina amb xarxa i el Pinxo, que formen part de la col·lecció La gent del mar i que des de dissabte han passat a enriquir el fons d'escultura noucentista del Museu de Montserrat.
La Biblioteca de Ripollet, tenint en compte la seva demanda, compta amb una àmplia col·lecció de novel·les de nou gènere conegut com a cíclic o nova novel·la rosa. Es tracta d'un gènere atractiu escrit per i per a dones i que barreja diferents ingredients de la vida d'una tipologia de dones amb una bona dosi humorística.
El boom d'aquest gènere va venir fonamentalment arrel del diari de Bridget Jones de Helen Fielding, que va suposar la fórmula perfecta per a aquest tipus de literatura. Altres autores significatives són Marian Kay, Sophie Kinsella, Jane Green i Lisa Jewell. La biblioteca, que compta amb una bona col·lecció de novel·les xiclis, regala un atractiu punt de llibre per a tots els amants d'aquest tipus de gènere.
I aquesta nit podreu gaudir de la primera sessió de les nits de música que tenen lloc l'últim divendres de cada mes al local de l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell.
Avui està la presentació de la temporada, que comptarà amb la presència del pianista Luqui Guri, tal com explica Ángel Esteve, membre de l'associació.
Mañana viene en directo, estará Luqui Guri con también un piano, que era pequeñito, pero piano. Tocará Luqui Guri, explicará anécdotas suyas. Estará también presente Jordi Ayepur, que es el responsable de emisiones de Radio Intereconomía. Y esta será mañana, bueno, será viernes, a las 8 en el Café San Juan número 2. Es gratuito, puede asistir el que quiera. Esto es con respecto a mañana, en la que haremos también una presentación de lo que va a ser toda la temporada. En este trimestre va a haber algo especial y es, por ejemplo, una zarzuela, que será la del Manojo de Rosas, que la vamos a hacer el día 13 de noviembre, que es 13 y martes. Y hemos cogido ese 13 y martes porque la zarzuela esta se estrenó un 13 y martes también en noviembre.
Les properes actuacions previstes són el 30 de novembre, música de banda, i el 14 de desembre, per acomiadar l'any, desconcert musical.
I passem ara de l'Associació d'Espectadors a la Macarena, que continua amb les activitats de l'aniversari.
Aquest dissabte 27 d'octubre, el local de la Penya Macarena, al carrer Cot número 7, s'omplirà de l'olor de los potajes, que participen al tradicional concurs de l'entitat. L'activitat començarà a partir de 2:15 del migdia i l'entitat espera comptar amb una gran participació, com ha succeït cada any. Escoltem el president de l'entitat, Antonio Cordobés.
Bueno, pues como mínimo, casi cada año supera las 150 personas, más o menos. O sea, el local se llena.
Recordem que aquest és el 30è aniversari de l'entitat i que participen en el programa de ràdio El Arco de la Macarena de Ripollet Ràdio tots els dijous de 8 a 9 del vespre, a càrrec de Curro Castanyo.
Presenta 78 fotografies participen al concurs fotogràfic Vila de Ripollet.
Més de 370 fotografies han participat a l'edició d'enguany del concurs fotogràfic Vila de Ripollet. El ripolletenc Sergio Tello va ser l'afortunat d'emportar-se el Premi d'Honor de la categoria en blanc i negre amb el conjunt Guijarro, Saludos de La Habana i 100% Trinidad. Miguel Parreño de Barcelona es va emportar el Premi d'Honor a la categoria de color amb la trilogia Frutas. Més de 100 autors van seguir amb atenció l'entrega de premis del passat dia 20 d'octubre. El concurs, que enguany ha arribat a la 28a edició, va repartir 10 premis, 5 per cada categoria. En l'apartat de fotografies en blanc i negre, del primer al quart classificat, van ser Miquel Vinyes, Josep Ponsa, Miguel Parreño i Albert Vinyes. En la categoria de colors, afortunats van ser Miguel Vinyes, Sergio Tello, Ricard García i Ramon Moreno.
I acabem amb més premis fotogràfics, perquè el fotògraf ripolletenc Joan Serrano ha aconseguit aquest mes d'octubre dos premis molt importants, el Pere Ferran de Sabadell i el nomenament d'artista fotogràfic per part de la Federació Internacional de Fotografia.
Esteu escoltant Info.
I arribarà el moment de l'actualitat esportiva. Ramon Argenter, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Doncs repassem una miqueta quins són els resultats del passat cap de setmana.
Doncs mira, van produir 9 victòries, 9 derrotes, un empat i sort que tots van descansar. I hem de comptar amb les victòries de la primera partida per Rio, que va guanyar el camp del Gavà Mar. La victòria del futbol de Ripollet, que va guanyar 6-3 en el Sabadell. La victòria també del Ripollet B, 3-1 davant de l'Irisol. I també la victòria del Can Clos B, que va guanyar la Tifa del Llorede. Si parlem de bàsquet, el Ripollet, el primer equip, va guanyar 85-56 al Canet de Mar. Victòria del Gasó, l'equip C, que va guanyar 62-64 al Camp del Gavà. I també victòria del Sub-21 del Ripollet, que va guanyar 47-71 en el món del bàsquet categoria Sub-21. I doncs, també victòria del Foc del Ripollet, que va guanyar 14-3 davant del Barberà. I victòria de les noies del Fim de Ripollet, que van guanyar a l'Eixat de Sant Sebastià per 4-0. La resta van ser tots derrotes. I l'empat del Ripollet en polèmica davant la Granollers amb un empat a un.
Bueno, doncs un bon resultat, no podem dir?
Home, el bon resultat que ha sigut que el Ripollet amb 10 jugadors, 9 jugadors, va acabar el partit, estava guanyant 1-0, i l'àrbit va allargar el partit 6 minuts, i a més va regalar 1.5, i quasi, com feia 8 minuts, va marcar el gol de l'empat de Granollers, l'àrbit va mirar l'hora i va dir, adéu, s'ha acabat el partit.
Bueno,
mateix,
es pot reprovar, no? Podem dir. Doncs hem de repassar ara quins són els partits d'aquest cap de setmana, que comencen, suposo que demà.
Sí, i també comença ja el tennis. El tennis de l'equip de jugadors de més de 18 anys i més de 40 anys. Aquest cap de setmana el Ripollet jugarà a Rubí, ho farà la contra del migdia. La penya partida passant el tennis jugarà el diumenge al matí a Roureda, a Sabadell, mentre que en futbol sala el Gavà entrarà la visita del Ripollet a la Lliga Nacional. El Sant Fernando jugarà contra el Ripollet B el diumenge a les 11 i el Can Clos tindrà l'equip en jornada de descans i el B jugarà contra l'equip de l'Areis Amunt. Mentre que l'equip del bàsquet, el Ripollet jugarà a la pista del Blanes, s'ha canviat l'hora, es jugaria el dissabte i ara es jugarà el diumenge. El Ripollet B jugarà a la pista del Sallent, el Gasó A jugarà a la pista de l'Imma, mentre que el Gasó B i el Gasó C jugaran a casa un contra el Cabrera i l'altre contra el Cervelló. I els equips de la categoria sub-21, el Ripollet jugarà contra el Sabanat i l'Estadi Gràcia contra el Gasó B. Pel que fa al bàsquet femení, el Ripollet tindrà jornada de descans, mentre que el Gasó del femení jugarà contra el Cardedeu. El hockey, segons deia el seu entrenador, on tindrà un partit difícil a la pista de la Garriga, partit començarà el diumenge a 2:15, i el Ripollet jugarà a handball contra l'equip de l'Encamp d'Andorra. Mentre que el món del tenis sola estan fent entrenar el primer classificat i el segon classificat, que és el Licanea d'Irun, i el tenis per la Ripollet el diumenge a les 11 del matí. El Tinga Ripollet tindrà jornada de descans, i a la Lliga Nacional primera i divisió femenina i masculina, el Ripollet jugarà contra el Calella i el Bagà contra el Finca Ripollet. I també comença aquest cap de setmana la Lliga de Tenis i el Ripollet jugarà el dissabte a les 4:15 a l'Iberal de la Geltrú. Estan parlant de l'equip de la primera divisió, que és per més de 40 anys, i el de segona divisió tindrà jornada de descans.
Doncs amb la incorporació també del tenis, amb l'inici ja tenim la temporada esportiva en marxa al complet.
Al complet.
I només es queda recordar o anunciar qui serà el convidat d'avui de l'Infosport.
Doncs avui vindrà el Club Tenis Palau Ripollet.
Ja ho saben, que a partir de les 7 de la tarda fins a les 8 tenim el nostre company Ramon Argenté en aquest repàs de tota l'actualitat esportiva. Ramon Argenté, moltes gràcies.
Bona tarda.
Esteu escoltant Infos.
Clínica Dental Virgen del Pilar. Especialistas en prevención y tratamiento, prótesis, ortodoncia, limpiezas y extracciones. Todo lo que necesitas para que el dolor de muelas no esté presente en tu vida. Realizamos visitas de lunes a viernes. La primera revisión y presupuesto sin compromiso. Estamos en la calle Nuestra Señora de los Ángeles número 17. Clínica Dental Virgen del Pilar. Presumir de sonrisa es presumir de salud.
Busques un mecànic de confiança per al teu Ford? A Autoelèctric tenim el servei oficial. Suport tècnic, mecànics especialitzats i tots els avanços que la pròpia marca incorpora en el seu producte al servei del client. Porta'ns el teu vehicle al carrer de Balmes 2022.
Nivell Canal. La nostra corredoria ofereix assegurances a preus molt competitius en salut i vida, accidents, llar, comunitat, cotxes i motos, entre d'altres. Visiti'ns i visqui tranquil. Asseguri la seva vida a la Rambla Sant Andreu, U3 de Ripollet. Nivell Canal. Vingui i passi la seva consulta sense compromís.
El jazz és un crit de dolor i esperança. Un crit de malaltia. Al jazz sempre hi ha una persona que esquinça el seu dolor. Tots els dilluns, al 91.3 de la FM, viu-lo sense restriccions. De 10 a 11 de la nit, a Ripollet Ràdio. Escolta a tot jazz, el ritme de la novel·la negra. Amb The Singer.
Infosport, tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenté. Jugues?
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 5 de la tarda. I els diumenges a la 1 del migdia. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de la FM. Escolta els protagonistes de la setmana. Info, l'informatiu de Ripollet.
La propera setmana, Carlos Luque, alumne del cicle superior dels sistemes de regulació i control automàtic de l'Institut Palau Cic, viatjarà fins al Japó per representar Espanya al campionat World Skills. Aquest concurs, que es realitza a nivell mundial des de fa 50 anys, té com a objectiu la promoció i difusió de la formació professional. Amb l'hora a la mà del campionat celebrat a Madrid el passat mes d'abril, Luque, de 21 anys, passarà 15 dies al país nipó, acompanyat per Vicente Guerrero, professor de cicles formatius, que s'ha encarregat de la seva formació des de l'inici d'aquesta aventura i que ens acompanya avui a l'estudi. Vicente Guerrero, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bé, explica'ns una miqueta com està vivint aquesta aventura de la que parlàvem.
L'alumne?
No ho sé.
Va. Bueno, de fet, portem des del mes de desembre, l'any passat, preparant tot el tema aquest des de Madrid, a nivell per preparar la competició nacional, i una vegada celebrat la competició nacional, que va ser a l'abril, com has dit, doncs vam començar a preparar el Carlos per que vagi al Japó.
I el sentiment que ve a Madrid?
Bueno, cada vegada que s'apropa el dia que hem de marxar, pues una mica més de nervis, no? Perquè és una, no deixa de ser una responsabilitat, no? El fet de representar a Espanya en un campionat que fa molts anys que no hi anem. I bueno, estem treballant i a veure què passa.
Com està vivint el Carlos?
El Carlos doncs està molt atapaït perquè està treballant, i quan acaba de treballar ve a l'institut, menja a l'institut, i quan acaba de menjar es posa a treballar i, bueno, juntament amb mi, a preparar el tema de competició.
Hem de recordar que el Carlos ja va finalitzar els seus estudis de sistemes de regulació contra l'automàtic i que ha aconseguit una feina, no?, que ja està col·locat, diguem, en el món laboral, però tot i això doncs continua molt lligat al centre, no?
Sí, està més lligat per aquest tema, no? Ell té un bon treball, vam aconseguir juntament amb l'empresa que patrocina a Espanya aquesta especialitat, que és Siemens, l'Ajuntament d'Encines i van trobar una empresa que era, bueno, és una enginyeria on ell treballa, està molt content i l'empresa també, i això li ajuda una mica a preparar la competició en una part i l'altra part la preparem a l'escola.
Us enfrontareu a alumnes de formació professional de 41 països d'arreu del món. Està preparat?
L'alumne?
Sí.
No ho sabem. No ho sabem.
Quan era el campionat de Madrid ho teníeu
més clar,
no?
Més clar, perquè jo havia participat...
Perquè jo recordo aquesta pregunta, està preparat? I jo, sí.
Sí. Ara hi ha més desconeixement. Evidentment, la llunyania de la competició no tens la mateixa informació que quan va ser aquí a Madrid, no? Tot el que tenim és mitjançant internet, hi ha molta informació, hi ha un foro que podem preguntar, podem consultar, però tot i així, doncs, hi ha molta manca d'informació i bueno, el fet d'anar allà, l'idioma, la competició, l'event, el joc, o sigui, són unes olimpiades com quasi les esportives, perquè participen 800 alumnes, i bueno, això, hi ha una moguda molt gran allà al Japó, no? Per organitzar tot això, i per tant, fins que no arribem allà i ens situem, bueno, en fet, ho farem tot el que pugui fins a l'últim dia, i una vegada allà, pues, el dia a dia es posarà a la posició que es mereixem, suposo.
Segur que molta gent s'està preguntant ara mateix, però què ha de fer el Carlos Luquella? En què consisteix aquesta prova?
Bueno, la prova és un projecte, és un projecte d'automatització, i que li donen el projecte escrit i ell ha de desenvolupar tota la part pràctica d'aquest projecte. O sigui, és com posar en marxa una màquina més o més complexa i que ha de fer tota la part de taulellat elèctric, tota la part de programació, hi ha un automat programable, hi ha una pantalla tàctil, hi ha un variador de freqüència, hi ha dos motors elèctrics i bueno, és tot barrejat per tal de, al final, donar el botonet i que la màquina funcioni. No?
A Madrid se'n van portar l'or, vista molt aquestes proves de les que va fer allà?
No. El que passa és que hi ha una part que a Madrid no es va posar, perquè bueno, també va ser la primera vegada que ens reenganxem amb aquest tema, amb aquesta olimpiada, i bueno, vam començar fent això, no? Una mica més semblant que es trobaria el campió al Japó, però sense arribar al 100% del projecte que li posaran allà, no? El que sí és igual són les hores que té per fer el projecte, no? Llavors això és un hàndicap, perquè amb el mateix temps ha de desenvolupar un projecte molt més gran.
Uh-huh. A part de les proves que ha de fer el Carlos, tu tindràs un altre paper, no? Que formaràs
part. Sí, de fet jo no puc acompanyar el Carlos, o sigui, jo marxo el dia 6 de novembre i Carlos marxa el dia 9. I nosaltres anem al grup de professors d'Espanya en aquesta primera sortida cap al Japó perquè participem d'experts de cada especialitat. I llavors això ens fa fer pues, preparar la competició allà, preparar inclús la competició de cara aquí dos anys, que és per al Canadà. I bueno, són coses que fan... en cada olimpiada, el que passa és que anem la primera vegada i ens trobarem tot de nou, no sabem ben bé què fem i què farem, però una mica anirà per aquí, no?
Ja heu posat a punt l'anglès o no?
Bueno, estem amb allò. Però el que passa és que fins que no arribes allà i tu vas a la necessitat, doncs no et llances, no? Però, bueno, hi haurà la necessitat d'escoltar, de parlar, de llegir, i per tant, bueno, ens hem preparat tant el Carles com jo a l'estiu, i ara la veritat és que no ens dona temps a repassar. O sigui, estem molt ficats amb el tema del projecte i organitzar, seqüenciar, marcant els temps, perquè ja el temps és molt, molt important, acabar en temps i que funcioni lògicament.
Aquesta aventura va començar al desembre ja de l'any passat, com dèiem. Fa molts mesos que treballes preparant el Carlos per a aquestes proves, tot i que en alguna ocasió sí que és veritat que m'ha comentat que tampoc ha après res de nou, sinó que es tracta una mica de...
Sí, fins a la competició de Madrid, quan vam parlar, doncs era tot el que havia estudiat tot a l'escola, no? O sigui, les condicions que li demanaven era molt semblant al que havia estudiat i, per tant, no hi havia un reforç de conèixer més, no? Però ara sí, ara hi ha una part totalment nova que dintre del cicle que l'ha estudiat no entra com a continguts, però clar, en la competició t'has d'adaptar al que et demana i per tant una mica amb l'empresa i una mica el que podem fer al centre, doncs complementem aquesta fase que no tenia ell quan va acabar el cicle formatiu.
Tot i que no l'any atacarà al Japó, però sí que té l'hora a la mà de Madrid, Carlos ja ha rebut diversos reconeixements institucionals, suposo que això també li ha vingut una mica potser gran. Com està? Com l'ha rebut tot això? Està content?
Bueno, sorprès. La paraula és sorprès, no? Perquè clar, nosaltres sí que sabem quan li donaran un premi o un reconeixement, evidentment no li diem res perquè sigui una sorpresa, no? I l'última va ser fa un parell de dies, no? Amb l'alcalde, que li va donar doncs la insígnia de plata de la ciutat, no? I bueno, pues està en una bombolla, no? I molt content, amb més pressió, perquè sent que, bueno, que cada vegada que li donen algun premi o algun reconeixement, se sent amb més responsabilitat, no? I bueno, inclús anem el dissabte a l'institut. Aquesta setmana no anem el dissabte perquè no podem per temes particulars, però anem el diumenge. O sigui, ens fiquem al centre el diumenge pel matí i fins a les 8 o 9 de la tarda no sortim.
L'institut al final haurà d'acollir un museu del Wolfskill aquest, perquè em sembla que s'ha voltat molt, no?, amb vosaltres.
Sí, la veritat és que tot el centre doncs, no tenim cap queixa, tot el que hem demanat, tot el que hem necessitat, doncs des del primer, que és el director, fins a l'últim, que pot ser qualsevol personal del centre no docent, doncs, bueno, pues, pregunta, es preocupa, bueno, estem molt contents amb el recursament que tenim del centre.
Tot i que aquests dies o aquests mesos us estigui traient una mica de vida pròpia tot aquest tema, us hagi superat una miqueta, jo espero que tingueu molta sort, que us en sortiu allà amb tot, amb l'idioma, amb les proves i amb tota aquesta vivència, que són 15 dies, Déu-n'hi-do, suposo que també heu de canviar una mica el xip, el viatge i tot això, o sigui que us desitgem moltíssima sort i res, després de desitjar-vos això, doncs sort, que fa molta falta. Esperem poder tornar a parlar amb vosaltres a la tornada, amb l'hora a la mà, i si no és igual, us convidarem igual, i moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Moltes gràcies i fins quan vulgueu.
Fins després de novembre, no? Bona tarda. Esperem.
Gràcies.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
De conformitat amb el que estableix l'article 3 de la llei 20/1991 de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's.
Espai Vital. Un programa setmanal produït per l'Associació Espai Vital per les emissores municipals de Barberà, Cerdanyola, Montcada, Ripollet i Santa Perpètua.
Espai Vital, el primer programa adaptat a la zona.
Els dimecres a les 8 del vespre i diumenges a les 5 de la tarda.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 5 de la tarda. I els diumenges a la 1 del migdia. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de la FM. Escolta els protagonistes de la setmana. Info. L'informació de Ripollet.
Fins aquí l'info d'avui divendres. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i dilluns a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, la lletrat, Francina Ricard i qui us parla, René Herrera. Per acabar, us deixem amb un tema del pianista Lucky Guri, que recordem realitzarà una actuació local de l'Associació d'Espectadors aquest vespre a les 8. La cançó que hem escollit es titula Bossa i la va interpretar el pianista conjuntament amb Mònica Grimm en un concert durant la Festa Major de Ripollet l'any 2004 al Teatre Auditori. Acabem aquesta bossa i també recordem que aquest dissabte a la nit canviem l'hora. Recordeu que a les 3 seran les 2. Moltes gràcies per la seva atenció i molt bon cap de setmana. All around the town, I know.
Thank you.